A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca parlem de literatura infantil i juvenil un cop a la setmana en aquest programa, potser a vegades també en altres cursos d'alguns altres programes de la ràdio se'n fa esment, però en aquest sempre, cada setmana, i ho fem habitualment parlant d'un llibre amb el seu autor o autora, però també recordem que un parell o tres de cops l'any ens visita el coordinador del programa, el Pere Martí, a motiu de moments especials. I aquesta setmana, per descomptat, no cal que us digui que ahir, aquest dimarts, 23 d'abril, era un dia especialíssim per la literatura en general catalana i en particular per la literatura infantil i juvenil. És un moment important, junt amb les proximitats del 25 de desembre, amb les proximitats de la festa de Nadal, on també el Pere Martí ens visita habitualment. Per tant, dit tot això, que m'he allargat una mica massa, saludem el Pere. Pere, benvingut.
Hola, molt bon dia a tothom.
Intensíssima aquesta jornada de Sant Jordi,
Oh, i tant. Per tothom, però bé, és important perquè en gaudim. Ja dies abans ja comencen les parades al carrer, molta gent ja fa encàrrecs, cada vegada es busquen coses noves. Aquest any, per exemple, hi havia algunes editorials que proposaven de tenir els llibres ja firmats abans per aquestes grans cues que es formen. Va fer gràcia, per exemple, o fins i tot algun mitjà, com VilaWeb, també oferia una sèrie de llibres d'autors que l'autor ja els podia signar personalitzats abans, si volien. Bé, la gent va buscant coses noves, tot i que la tradicional és comprar el llibre a la parada, fer la cua si cal, perquè te'l signin, sobretot els grans autors mediàtics, per dir-ho d'alguna manera. Però bé, com que la literatura infantil i juvenil també, encara que no se'n parli tant i no es facin llistes de més venuts, és de les més venudes, perquè qui no compra un llibre, com a mínim, pel nen, per la nena, el dia de Sant Jordi? I no cal que sigui de Sant Jordi, lògicament, tot i que, com cada any, en surten. Avui, però, jo pensava que, com que ja ha passat Sant Jordi, parlaríem una mica dels premis.
Ah, doncs parlem-ne.
Perquè ja sabeu que aquest cada 3 o 4 mesos, quan faig el programa, m'agrada fer un repàs del que ha passat, en aquest cas des de gener fins a abril, amb la literatura infantil i juvenil. Per desgràcia, sempre hi solem tenir alguna defunció o alguna mala notícia, però aquesta vegada, en aquests 4 mesos, tot són bones notícies, perquè tenia fitxat sobretot premis literaris, perquè n'hi ha molts de premis, també n'hi ha molts de literatura d'adults, però de literatura infantil i juvenil també n'hi ha molts. Hi ha gent que n'és contrària, hi ha gent que diu que masses premis, que jo penso que no, que són una manera també d'incentivar els autors, de reconèixer la seva tasca, i si els jurats, i amb literatura infantil i juvenil jo gosaria de dir que pràcticament tots són honestos, es premia el llibre que el jurat considera millor. No hi ha aquelles pressions dels grans premis literaris d'adults perquè, com que s'hi juguen molts diners, doncs les editorials moltes vegades pressionen perquè es premiï un autor de la casa o perquè es premiï tal persona que l'han convençut que s'hi presentés i ja és molt mediàtic. No, amb literatura infantil i juvenil, jo que he estat jurat molts anys de diversos premis, diria que només una vegada vam trobar una petita pressió per part del jurat per premiar un llibre i me recordo que hi havia la Maria Dolors Olivés també, el Celsia, que deien abans, que també era del jurat, i ell i jo ens hi vam negar amb rodó. Vam dir que nosaltres, lògicament, votaríem els llibres que ens havia agradat més, no? En general, els premis literaris són molt, amb literatura infantil i juvenil, són molt honestos, diria jo. Per què? Perquè tampoc no són de grans quantitats. No estem parlant d'un milió d'euros, ni de 200.000 euros, ni de 60.000 euros. Els més ben dotats són els de DB, i ara no voldria dir cap mentida, però bueno, ja estan ben dotats. Em sembla que ja són al voltant dels 20.000, que ja són molts diners. La resta es giren al voltant dels 3.000, dels 5.000, i déu-n'hi-do. Bé, n'hi ha molts. Començarem, però, pels premis que són a obra publicada, perquè aquests encara són menys pressionables, per dir-ho d'alguna manera. El jurat, del que ha anat sortint durant l'any, dona el premi. El més important en aquesta branca de premis ja a llibres ja publicats són els Premis Serra d'Or, que tenen un gran prestigi. Es donen el Serra d'Or de teatre, el Serra d'Or de narrativa, el Serra d'Or d'assaig, el Serra d'Or d'adults i, lògicament, el Serra d'Or de literatura infantil i juvenil.
Així tal qual, Serra d'Or, perquè també els premis acostumen a portar un nom afegit.
No, aquests són els premis,
són els premis
de la crítica Serra d'Or, se'n diuen.
Correcte.
I ja dic que són dels més antics també de Catalunya. I també són més simbòlics, no hi ha uns diners, hi ha una serra, la Serra d'Or, que diguéssim, que és el premi que es dona. Però com que tenen molt prestigi, són molt reconeguts, la premsa en parla, i pels autors, doncs, són un reconeixement més, i molt sovint el llibre hi afegeix una faixa, o la següent edició, una menció al fet d'haver obtingut el premi de la crítica Serra d'Or. En literatura infantil i juvenil, el llibre premiat aquest any ha estat La lletra que tot ho canvia, publicat per una editorial molt petita, que no ha passat mai per nosaltres, que és l'editorial Meraki, però l'autor, en Ramon Besora, sí que l'hem entrevistat diverses vegades, i l'il·lustrador, l'Albert Asensio, també. És un llibre de poesia que juga amb la creativitat de les paraules. Com diu el títol, La lletra que tot ho canvia, juga molt amb els parònims, amb aquelles paraules que només per un so o per una lletra canvia el significat. El Premi de Literatura Juvenil és per Els contes de Lesbos, de l'editorial Bambú. De l'editorial Bambú sí que ha passat diverses vegades, que és del grup Casals, per diverses vegades pel nostre programa. I els guanyadors també hi han passat tots dos, perquè són l'Àngel Burgues i l'Ignasi Blanc. I el llibre es titula Els contes de Lesbos i parla dels refugiats a l'isla de Lesbos. Aquests refugiats que alguns fa anys que són, desesperats perquè no poden entrar a Europa, perquè tampoc poden tornar enrere. Aquestes situacions tan dramàtiques, ells en parlen dient que també s'hi expliquen contes. Els nens també gaudeixen d'uns moments de felicitat. I és, bàsicament, aquest seria el tema central. Els contes de Lesbos, de l'editorial Bambú, premiat. El Premi de Coneixements, perquè l'editorial també té... la revista...
Serra d'Or.
Serra d'Or també té el Premi de Coneixements, ha estat per un llibre que vam comentar fa poc, que és Una ciutat a Mart, de l'editorial Joventut.
Sí, extraordinari.
Un llibre extraordinari, exacte. El vam comentar aquí, el vam regalar aquí, també. Il·lustrat, en aquest cas, de l'editorial Joventut, un llibre que era de diversos autors, si te'n recordes, i amb unes il·lustracions també magnífiques. Va. També, el Premi de Còmics per a Joves, un llibre que és una adaptació del llibre de les bèsties de Ramon Llull i és obra d'en Pep Brocal, és l'il·lustrador i és l'adaptador, també. I tots aquests, lògicament, déu-n'hi-do, els premis que dona Serra d'Or, són els premis que ja són donats a llibre publicat. Més premis. Ja dic que n'hi ha molts. El Premi Cavall Fort 2023 l'ha guanyat l'Albert García Catalán. És un conjunt de contes, en aquest cas, que publicarà després Cavall Fort. El Premi EDB...
Per tant, aquests ja no són a llibre publicat, els que ens
expliques ara. No, aquests ara, els que ara ja són a llibres que
després es
un cop guanyen el premi, es publiquen. el que deia que EDB, que és un dels més ben dotats, i que s'hi poden presentar obres en les quatre llengües de l'Estat, en català, en castellà, en gallec, en portuguès. Aquest any l'ha guanyat dos llibres que s'havien presentat en castellà. Un d'en Josan Atero, tot i ser nascut a Barcelona, escriu en castellà, amb l'obra La guerra de Nico. Sí que pensem que el llibre, tant si es guanya un llibre en català,
sí,
es tradueix,
sí,
a les quatre llengües. Això alguna vegada em sembla que ja ho havíem comentat. És un nen que amb 11 anys ha d'anar a la guerra perquè es diu igual que el seu pare. I llavors es confonen i envien la citació per haver d'anar a la guerra al nen en comptes del pare, no? Aquesta història és la que va guanyar el Premi Infantil. El Premi Juvenil el va guanyar Daniel Hernández Chambers, que és nascut a Santa Cruz de Tenerife, per l'obra Reis de la Muntanya, que suposo que en català es dirà Reis de la Muntanya. És una distopia, és una obra que parla d'un virus mortal que fa canviar radicalment el món, perquè elimina gairebé tota la població, i un grup de joves que eren en una acampada a alta muntanya se n'escapa. Aquest és l'altre premi de l'editorial EDB. El primer premi, Antonia Cortijos, 2004, si us recordeu, en vam parlar que va morir el 2023 en un accident. L'Antonia Cortijos és la dona d'en Jordi Sierra i Fabra. El primer premi que es va crear com a homenatge a ella l'ha guanyat l'Ariadna Altamira amb el llibre La llegenda de Siegfried. És un àlbum il·lustrat per joves i és pensat també per a il·lustradors novells. L'Ariadna Altamira, té 21 anys i ha guanyat aquest premi. El 13 Premi Carlemany, del qual també hem parlat alguna vegada i hem entrevistat autors que l'han guanyat, aquest any l'ha guanyat una autora ben coneguda, que també ha passat pel programa, que és la Gisela Pou, amb un llibre que es diu Retorn a Douglas Rome, que està protagonitzat per una noia de 15 anys que perd els pares i el germà en un accident quan ella en tenia 11. A 15 anys s'atreveix a escriure sobre aquest tema. Tot això són premis de, ja dic, que entre gener i aquest mes d'abril s'han anat donant. Déu-n'hi-do.
Encara en queden més per donar,
En altres moments, exacte. Coses més que m'agradaria comentar avui. Tot i que no podem dir que sigui un llibre pròpiament juvenil, sí que alguna vegada jo diria que en havíem parlat, perquè és un llibre que s'ha treballat molt als instituts, és un clàssic, és Les canyapobres de Narcís Oller. És una història que segurament tots recordareu, una història que jo penso que molta gent ha llegit, tot i que potser de Narcís Oller són més conegudes La febre d'or o La Pilar Prim, però Les canyapobres és una gran novel·la, d'aquestes novel·les curtes, però molt intenses, que ens parla d'això, de les canyapobres, que és un avar típic, com l'avar de Molière o com l'avar de Plaute, de la comèdia de l'Olla, aquell avar que viu pels diners només, pràcticament. La novel·la, home, per què en parlo? Perquè
sí, anava a dir, nova no és.
No,
Oller, pobre, ella fa anys que no hi és, no?
Les canyapobres és una novel·la de finals de segle XIX. Però és això, com que és un clàssic, s'ha anat reeditant, s'ha anat venent, i la importància dels clàssics és que també s'adaptin. En aquest cas, però, hem de parlar d'una adaptació cinematogràfica.
Ah, I és novetat?
És absolutament novetat. S'estrenarà, jo penso, ara el mes de maig, en el Festival Internacional de Cinema de Barcelona de Sant Jordi, que s'està fent aquests dies a Barcelona. Concretament ahir es va fer una preestrena. Jo vaig poder assistir i per això m'ha agradat de poder-ne parlar, perquè val molt la pena la pel·lícula. És una adaptació bastant lliure, perquè el director juga una mica amb... El director és l'Ibai Abad, juga una mica a convertir gairebé aquella història en gairebé un western, amb una pel·lícula de l'Oest. No ben bé, però com que hi ha els miners, a la pel·lícula, a la novel·la també hi són, com que hi ha els que segresten les canyapobres, té un caire així una mica de novel·la de l'Oest, però jo no hi havia caigut amb aquesta línia possible. L'adaptació, ja dic, és bastant lliure, però déu-n'hi-do els elements que es mantenen amb fidelitat. A mi la veritat és que em va agradar l'adaptació i que quan l'estrenin, a més tenint en compte que ha estat rodada en català, és un, no com tantes d'altres que es roden en castellà, ha estat rodada en català i s'ha estrenat en català i s'estrenarà, jo penso, la majoria de cinemes, almenys aquí a Catalunya, en català, val la pena que també l'anem a veure.
I és un clàssic, està inspirada en un clàssic català.
Exacte, és un clàssic que val la pena. Lògicament, la novel·la hi trobareu moltes més subtileses, molts més elements, però, ja dic, a mi m'ha agradat. I bé, no ho sé, em sembla que ja no ens
tenim un parell de minuts per endavant.
Tenim un parell de minuts. Dic que aquest trimestre que encetarem, si tot va bé, començarem per l'editorial Thule, i ens agrada que hi passin també editorials que no hi han passat mai. Thule és una editorial que edita llibre infantil i juvenil molt bonics, molt ben editats, i edita normalment en català i en castellà, des de Barcelona, i per tant, si tot va bé, hi passarà Thule, i també, si tot va bé, hi passarà una editorial que ja li hem fet a passar altres vegades, com és Pagès Editors, de Lleida, però que ara també ja fa uns quants anys que no hi passava, i el trimestre que ve segurament ja el tindrem ple d'aquestes dues editorials i algun llibre d'aquests més escadusser que ens arribi, i ja...
I arribarem a final de curs.
Arribarem a final de curs, si tot va bé.
Sí, això més que res per als oients que potser no tenen l'hàbit d'escoltar-nos assíduament, sàpiguen que organitzem els programes amb capítols de 5 o 6 setmanes dedicats a alguna col·lecció d'infantil o juvenil d'una editorial en concret.
Exacte.
A través de l'editorial, que és en Pere que s'hi posa en contacte com a coordinador, seleccionem doncs, aquelles obres que semblen més interessants per poder comentar i són les que un servidor va repassant setmana rere setmana amb les entrevistes personals que fem autors, autores, traductors, traductores, il·lustradors, il·lustradores, a vegades editors, també. Perquè amb Thule, clar, si parlem d'una editorial que no passa mai per nosaltres,
haurem
de començar per els responsables de l'editorial.
O per l'editor, o per la responsable de premsa, que ens faci una mica de presentació de què edita l'editorial Thule, quants anys té, etc. I després ja passarem a entrevistar una selecció d'autors i il·lustradors de l'editorial. Però si quan és una editorial nova, procurem fer això perquè també va bé que es presenti l'editorial, que la coneguem. A més, veritablement, n'hi ha un reguitzell, eh? N'hi ha una bona colla, no donem l'abast.
Doncs Pere, com sempre, un plaer de compartir amb tu aquesta estona de ràdio i esperem seguir comunicant-nos, com ho fem últimament, que és a través de correu electrònic.
De correu electrònic,
La modernitat. Ens veiem fins la propera.
Adéu-siau, bon dia a tothom.